La creativa empordanesa que ens acompanya setmana a setmana, la Roser Martínez. Roser, benvinguda.
Hola, Cristina, com vas?
Ai, molt bé. Avui anirem de maniquís.
Avui sí. Avui, i tot això ve perquè vull posar una cançó, no t'ho perdis,
tot
eh?
Tot ve per una cançó?
Tot ve per una cançó que m'agrada molt, eh? Dic, és que he de buscar com posar-la. Doncs ja està, he fet un tema.
Per tant, una cançó ha inspirat tot un programa de ràdio, eh?
Bé, i també perquè ja posats a parlar de maniquís, doncs, com que jo em distrec molt, ja aquestes alçades
de la pel·lícula
ja jo crec que ja ha quedat entès.
Que bona.
Doncs què em passa? Que quan vaig a mirar doncs, els aparadors, em fixo molt, a part de que m'agrada molt tot el tema d'aparadors, el màrqueting i tot això que sempre hem parlat, i a vegades em passa que miro algun maniquí que em crida l'atenció i no em fixo en la roba que porta, miro l'expressió i penso, ai, si tingués vida, no? Què faria? Què no sé què? Què deu estar aquí avorrit pel plantat?
I et muntes la pel·lícula, tu, després.
I munto la pel·lícula, sí. I això, poca feina, ja t'ho diré, eh? Poca... Però també és una manera de... Doncs de trobar una calma mental, eh?
Vull dir que és un exercici. Mirar maniquís, eh? No la roba. No la roba, que després ens entra la compradora compulsiva que tenim a dintre. No, anem a mirar els maniquís.
Però tu no t'has distret mai amb un maniquí?
Te'ls mires.
Però allò de mirar una mica més enllà, mirar-li la cara, mirar, ai, per què té aquesta posició, o per què aquesta expressió...
Jo saps què em pregunto a vegades?
Què?
Si fos una persona real, s'aguantaria dreta? Perquè vaig descobrir que la Barbie no.
No, clar, té el suport aquell, per això porta els talons així.
No, però que per les proporcions que té la Barbie, si fos una noia real, no es podria mantenir de peu. Per la cintureta que té, el com està formada...
O sigui, amb peus rectes, però si es podria mantenir amb un peu davant de l'altre.
Que no tindria equilibri, que està massa desproporcionada.
Vale, és igual.
I els maniquís, doncs, també són enganyosos. Dius, oh, sí, que maco aquest vestit, i tan, te'n vas tu a provar-lo i dius, oi, què ha passat?
Els maniquís i els miralls, Cristina, sí, són enganyosos.
Sí. Ja en fiquen alguns també que et veus millor quan arribes a casa, dius també què ha passat.
Doncs jo tinc un mirall que té un punt d'inclinació.
Oh, aquest és el que tinc a casa.
I aquest és una meravella. Ara després vas amb un altre que no té inclinació, dius, catxis, què ha passat aquí? No és el mateix. Bé, és igual. Vas, anem
Seguim.
Als maniquís. Doncs tot això ens porta la cançó. I la cançó és de la pel·lícula Maniquí de l'any 1987. No sé si l'has vist, aquesta pel·lícula.
No?
Ah, doncs mira, és vintage, eh? És una pel·li vintage, però està bé, és entretinguda. I mira, i tot comença, ara aquí és on també la màgia que ens agrada a nosaltres.
Sí.
Doncs bé, amb un encanteri que li fan fa molts i molts anys amb una dona egípcia, que es va reencarnar amb un maniquí.
Ai!
Sí, i resulta que aquest maniquí va anar a parar en unes galeries de moda. No? I el noi encarregat de tot el tema dels aparadors i tot el tema de les galeries d'allà, doncs era la i del magatzem, no? Doncs aquest home es veu que tenia un do, o no sabem si és que el maniquí tenia una connexió especial amb aquest home, però era l'única persona que podia veure de nit com aquest maniquí tenia vida. I aquesta dona egípcia agafava vida, intentava fer vida normal, i clar, si era l'aparador, doncs a la que es feia fosc, es començava a moure, creia que tothom al·lucinava. No hi deia, uau, què està passant aquí? Doncs es van fer amiguis, i més que amics.
Ai! Anava a dir, no facis spoiler, però clar, si fa 40 anys que està feta, t'espoiler poc,
sí,
no?
Sí, spoiler, poca cosa, però bueno, tu encara la pots veure. Doncs bé, que s'enamoren, i tenen aventures, i passen coses...
De nit, sempre de nit, no?
Sempre de nit. I això, i que vull posar la cançó ja.
Que ja,
posa-la.
La poso ja, callem.
Looking in your eyes, I see a paradise. This world that I found is too good to be true. Standing here beside you, want so much to give you this love in my heart that I'm feeling for you.
Let them say we're crazy, I don't care about that. Put your hand. Just fall apart. Baby, we can make it.
Preciosíssima cançó de Starship, aquest Nothing's Gonna Stop Us Now. Per tant, res ens pot aturar ara mateix a nosaltres, eh?
Res de res. I clar, és que aquesta cançó també a mi em porta, tu imagina, al 80. Jo tenia 16 anys. I clar, és d'aquella edat. I jo recordo perfectament anar passejant per un carrer. Era l'època que jugava a escacs i anava amb el meu equip i passejar pel carrer, entrar en una botiga i allò que sona aquesta cançó.
Sí.
I no sé per què en aquell moment em va quedar gravada.
No, no, li hauríeu d'haver vist la cara a la Roser.
I és que m'emociona molt, i per això dic que és una de les meves cançons de la meva vida. Un dia faré la banda sonora.
Home, això està molt xulo, de la teva vida.
De la meva vida, des de les facetes dels escacs, una cosa i l'altra.
Aquesta ja ha de sortir un altre cop, eh? La reservem.
Sí.
No, és que no li heu vist la cara, però l'estava escoltant, ballant, amb un somriure d'orella a orella. Vinga, doncs, la música, el que dèiem, important, eh?
Importantíssim. Doncs mira, ara t'explico la història de què, per què ens van inspirar la pel·lícula que hem dit de Maniquí.
Sí.
Doncs la història ve, és de veritat, la història, ja veuràs que és surrealista, però va passar de veritat. I això va ser al voltant del 1930 i el creador de nines, a veure ara com ho pronuncio això, el Lester Gaba, això com s'ha de dir realment? No sabem, no? Jo literal ho pronuncio.
Molt bé.
Doncs va crear un maniquí, una maniquí hiperreal. I era per als operadors uns grans magatzems de luxe a Nova York. I la gent quan veia aquest maniquí es pensaven que era una model humana. O sigui, era tan realista. Exacte, que es pensaven que era de veritat. I sempre la feia lluir, a més, amb les millors vestits, amb millors joies, no? És com que tenien tot d'operadors i tot de maniquís, però aquell maniquí era l'estrella. I bé, aquest home la cuidava tant en aquest maniquí i li va agafar tant de carinyo que la va batejar i es deia la Cíntia. Doncs les altres maniquís no tenien nom ni res, però la Cíntia sí. I com que s'anava cada cop doncs agafant més connexió amb aquesta maniquí, va fer un pas més enllà i la va treure de l'operador. Però clar, aquesta no tenia vida. Lo de la vida va ser la pel·lícula, perquè es va inspirar en això. Doncs ella agafava la maniquí i se l'emportava com de parella a esdeveniments.
Oh.
I portava la Cíntia en braços o la portava de bracet, però clar, la Cíntia no es movia. Doncs anaven a tots els actes que els convidaven. I bé, tenia una obsessió amb ella. De fet, feia com vida normal, eh? Clar, tot això va crear un espectacle que cada cop que ella apareixia en una festa de moda amb la Cíntia, doncs és com que tothom anava a saludar.
Era el moment, no?
Tothom volia saber alguna cosa i anar a comprovar que realment no fos de veritat, no? Doncs mira fins a on va arribar el boom de la Cíntia, que fins i tot va tenir patrocinadors. O sigui, les marques com Tiffany's, Cartier, marques de luxe, els hi deixaven les joies. O sigui, era la musa per poder posar tot això. Sigui,
carai, eh? Doncs...
Sí, sí, el que és una maniquí que va arribar més enllà. Però què va passar? Què va passar? Doncs que en Lester, clar, feia vida normal amb ella i un dia doncs la tenia en una cadira sentada i pel que sigui va fer un mal moviment i va caure i es va trencar mil pedaços.
I adéu, Cíntia.
I adéu, Cíntia.
Pobre sí. Cíntia.
Sí, sí, sí. I d'aquí ve la inspiració de la peli.
Molt bé.
Que li van donar vida.
La van fer renéixer, no?
La Cíntia, sí, sí. Doncs mira, d'on ve la paraula maniquí?
Maniquí, clar.
Maniquí. Ve del flamenc manequín, que vol dir home petit.
Ah?
I si
potser eren més petits abans els maniquís.
Sí, sí. Perquè si anem a mirar l'origen del primer maniquí, de la història, que no té res a veure amb la moda, això va néixer al Palau d'un Faraó i va ser l'arqueòleg Carter que va descobrir la tomba de Tutankamon, que hi va trobar un tors petit,
sí,
de fusta policromada amb la cara del faraó i no devia ser gaire gran en Tutankamon perquè eren de mides reals i ho van fer, i van descobrir que havia, o sigui, tenia aquest tors perquè en aquell moment bé, no es podien tocar, el Tutankamon no el podia tocar ningú, no? Doncs el que van fer és fer-li com una rèplica perquè si és els sastres doncs fessin els vestits i tot en la rèplica, i d'aquí va venir doncs la idea del maniquí. Què et sembla?
Doncs mira, pensament lateral també, eh? I al
també,
final com tot això ha evolucionat fins a dia d'avui.
Clar, dius, home, no el podem tocar, doncs hem de buscar la manera. Doncs en aquell moment el que tenien a mà era això, doncs era fer-los la rèplica. Doncs, i al final és la còpia del cos, eh? El maniquí. I què més? Segles més tard van aparèixer les pupers de moda, que són les nines de moda franceses, i aquestes també eren figures petites, i el que feien és que hi posaven les últimes tendències amb roba i les enviaven a les grans ciutats perquè vegin quina moda hi havia a París.
Ah, i és el catàleg del moment, però en format real.
Això mateix,
no?
Era el màrqueting del moment, era el catàleg però amb petites nines, i llavors els enviaven doncs, a Londres, a Roma, a París.
No és una mala cosa, eh?
No, però clar, no és pas un màrqueting econòmic, eh?
No, econòmic no.
No, perquè si n'has de fer, no sé, quants vestits tenien una col·lecció en aquell moment, però clar, n'has de fer moltes.
Però veus real, veus com cau la roba, quina textura té, no? Que ara ho veus per internet i dius, ai, mira que maco aquell vestit, i t'arriba i la tela no és el que t'esperaves.
No és el
Aquestes
que
coses passen, eh?
Ah, sí, avui en dia ja no és el que era, això,
no,
eh?
No.
I mira, el gran salt va arribar quan van fer el primer maniquí de cos sencer pels operadors. I això va ser a París, com no? La ciutat de la moda, i al finals del segle XIX. Al principi eren de cera i fusta, molt pesats i cars també, però funcionaven perquè clar, va ser la manera en què la gent s'aturava els aparadors i veien la roba posada, perquè al final el que volem és veure la roba posada, perquè amb un catàleg, com una foto, està bé, però si tu pots veure
com cau, com queda posat d'esquena, sí.
Això mateix, doncs és el que volem, no? Doncs el maniquí va sortir una mica d'aquesta necessitat també, i va anar canviant perquè això, segons l'època, el moment, no? Perquè després de la Primera Guerra Mundial, doncs moltes cases de moda van començar a reduir els pressupostos per no tenir tanta despesa. I què van fer? Van començar a treure braços i cames als maniquís.
No fa falta.
No, menys despesa, doncs anem a reduir maniquí, llavors et quedes amb el tors. I el tors també va funcionar. També és una manera que funciona per...
A l'hora de dissenyar, sobretot, són aquest tipus de maniquís,
sí,
els que no tenen braços ni cames.
I per joies, per exemple, també es fan servir més al tors, no? Que no cal tenir, a menys que siguin braçalets, però si en principi per collarets no cal tenir res. I un cop es va inventar el maniquí de tors i el de cos sencer, què falta?
Què falta?
Ens falta moviment.
Ai,
o sigui, clar. I d'aquí va sortir l'ofici de model. I això va venir també a París, el dissenyador...
Com no?
Mira, no diré el nom, Cristina, perquè no... Però és igual. El dissenyador d'aquell moment, que era molt ben considerat a París, li va demanar a una venedora de la seva casa de moda que s'hi podia passejar amb els xals que tenia que havia estat dissenyant. I li va agradar tant com ho feia aquella noia que li va començar a posar faldilles, vestits...
Pur màrqueting,
una mica.
Eh?
Pur màrqueting. I va dir, ostres... del maniquí ens anem a la model de veritat, perquè el moviment encara es ven més, i va ser així. Li va agradar tant com ho va fer aquella noia que fins i tot li va demanar per casar-s'hi.
Què dius?
Sí,
doncs mira,
sí,
em va sortir amb feina creant una nova professió i marit.
Oi, què dona? Més volem? No? I això ens porta a una altra cançó, perquè ja ens anem a un altre tema.
Sí? Què tens ganes d'escoltar, Roser?
Ràdio Futura, va, anem a fer un canvi de registre.
Vinga, enamorada de la moda juvenil.
Això mateix.
M'encanta.
Yo en un momento comprendí que el futuro ya está aquí. Y yo caí enamorado de la moda juvenil, de los precios y rebajas que yo vi. Enamorado de ti. Sí, yo caí enamorado de la moda juvenil, de los chicos, de las chicas, de los maniquís, enamorado de ti.
Quin tema de Ràdio Futura, que bé, també ha passat generacions. Almenys a la meva va arribar, no sé si ara els nens d'ara la coneixen o no.
Però
a mi és un tema que me dona molt bon rotllo sempre.
Sí, molt xula, molt xula.
Maniquís, doncs, seguim parlant de maniquís, estem fent sí. creativitat amb maniquís avui.
Parlem de materials ara, perquè hi havia maniquís de cera. Sí, però clar, aquests els van deixar de fer perquè a l'estiu compta que aquell maniquí gotejava.
I treure la cera de la roba té les seves dificultats, que si la planxa, el paper de diari, aquestes
sí,
coses, eh?
No era gens pràctic, però bé, són recursos, eh? Si hi ha cera, doncs fem un cera. Mm-hmm. Després també van començar a fer amb paper matxer, que aquests encara n'hi ha, eh? Jo de fet en tinc un al taller.
Sí?
Sí. I després amb guix també, perquè cada cop hi anàvem posant més realisme.
Clar,
no?
Podíem fer més formes, no?
Més formes, exacte. I de porcelana també, que aquests de porcelana eren considerats com objectes d'art, perquè eren molt elaborats, a més, molts anaven pintats amb molts de detallets, no molta filigrana, i aquests inclús els tenien a cases particulars.
Eren els d'alta gamma, podríem dir, no?
Els d'alta gamma, eren els de luxe, sí, sí. I bé, van anar evolucionant els materials fins a arribar a fer maniquís de plàstic, de làtex, de vinil, no?, entre altres. I també, de la mateixa manera que van evolucionant els materials, també han anat canviant les formes. Perquè la forma de maniquí, als anys 50, per exemple, eren amb molta curva, no?, perquè era el model de la Marilyn Monroe. Diríem que a cada època han triat una persona i
sí,
han creat el maniquí d'aquella persona, no? Sí, llavors aquest era... Als 80, per exemple, es va posar de moda l'aeròbic amb la gent fonda i van modificar una mica la figura. Els 90, per exemple, eren més prims i llargs perquè es van inspirar amb la Kate Moss. Aquest sí que era un maniquí.
Sí, que costa de complir les mides, eh?
Sí. Però, bueno, a dia d'avui podem dir que hi ha maniquís que ja representen tot tipus de cos, diferents formes, perquè ja s'està promoguent la diversitat,
tenen,
no?, la indústria
mobilitat,
de la moda.
Com deies abans, els hi poden posar els
sí,
braços i les cames com volen.
I ja hi ha de tot tipus de talla, que això també, que ja passes per un operador, hi ha talla més petita, talla més gran, no?, i és una manera que si tu veus realment com pot quedar tu de veritat...
Això és ser realista.
Això mateix. I mira, en aquí quien dedica la cantant la Rihanna, com es pronuncia?
Rihanna.
Vale. Ella està promoguent la diversitat amb la indústria de la moda i ha col·laborat amb una marca de maniquís per crear una línia més inclusiva i diversa. O sigui que...
Està molt bé, és el que deia jo, que
està molt bé.
Ho veus el maniquí quan t'ho proves tu, sí, canvia tant que potser si fas una cosa més estàndard, unes
sí,
mides més estàndards, pues, després no canvia tant o no enganyes tant de bones a primeres.
I també què passa? Que a vegades veus una foto que és una talla petitíssima, una 34, i resulta que t'has d'imaginar com queda una 40, 42, 44 i, no,
i
és I molt difícil.
I els tallatges ja
eh?
Són diferents, eh?
I la llargada, i tot plegat. Doncs, però bueno, perquè no passi això, saps que et pots fer un maniquí a mida?
Sí o no? Com?
Sí, sí, com en Tutankamon, però, sí? Però no igual. No. Avui en dia te'ls fan amb un escàner. O sigui, te passen l'escàner per tot el cos.
A tu mateixa?
A tu mateixa. I llavors això passa a una impressora 3D i ja te creen el teu cos, el teu maniquí. Què dius? I això per què? No?
Clar, per veure si li queda millor al maniquí que a mi.
Doncs mira, això et diré que a moltes famoses tenen maniquís aquests i no un, ni dos, ni tres. Els tenen repartits per diferents cases de moda, perquè clar, tu imagina't que ets la Beyoncé i tens que anar doncs a un concert a no sé on. Truques a la casa de moda que t'agradi, Chanel, Dior, el que vulguis, i li dius, busqueu-me un vestit. Doncs clar, com que ja tenen el seu cos, la mida real, sempre han de dir, ei, Beyoncé, ha passat alguna cosa aquest mes?
Estem iguals o no?
Has menjat
no
més pistatxos, no? Què ha passat aquí? Doncs és això, llavors elles ho tenen repartit, la Beyoncé, la Georgina, doncs tenen maniquís, vull dir que ho han explicat, a diferents cases de moda, i llavors és una manera pràctica, no?
Oh, i tant.
Clar.
Ja t'envien el vestit que saps que et va bé i que et quedarà bé. I
a
ja
casa
està.
També, perquè si ja els tens posats el teu vestit amb la teva talla, perquè nosaltres perquè ho tenim tot penjat, però aquesta gent no. Aquesta gent tenen sales i ho tenen exposat.
Oh, jo m'hi perdria per allà dintre.
Un espectacle. Doncs també tenim els maniquís virtuals, no? Els que ja pots provar. Tu ja poses la roba o les joies, el maquillatge, i pots veure com quedes tu, pots posar la teva cara i el teu cos, i tu proves, saps com?
Oh, sí, com un avatar, diguéssim, no?
Sí, la decoració també hi és, tu poses una habitació i dius, com quedaria aquesta habitació de color vermell? Pum, i te la pinten. Doncs tu també, tu poses això amb la IA, i com quedaria aquest vestit? Pum, i te'l posa. Ja està.
Ah, Sí. No se m'havia acudit fer això, veus?
Provo, que ja...
Ho provaré.
És molt fàcil, o sigui que mira...
No, és que la Beyoncé no ho sé, però jo sí que vaig ara una mica amunt, ara una mica avall, i vaig jugant molt, eh? Hauré d'anar regulant
doncs
el maniquí.
Doncs fes servir la IA, perquè per això va molt bé.
Foto recent, no enganyem.
No, poses la foto i li dius, m'agrada aquest vestit, com em quedaria? I si et fas la idea. Doncs mira, parlem d'art.
Vinga.
Que ara feia un programa que no atrevíem
feia
el tema,
molt,
eh?
Que
sí,
no.
Parlem d'art. Perquè el maniquí també és un símbol del surrealisme. Mm. Perquè el maniquí, pel surrealista, representa una mica el que ens associava, el cos humà sense vida, sense consciència, sense ànima, humà i no humà, no? Tota aquella part de real, de fals, no? El pensament... I clar, és l'objecte ideal per parlar de somnis, de l'inconscient, no? De la frontera d'això, del que és viu i del que no ho és, o com portar-ho més enllà. I en l'Exposició Internacional del Surrealisme de París del 38 van fer protagonista absolut els maniquís. Mm. I llavors tots els maniquís eren intervinguts per diferents artistes com en Duchamp, en Dalí, no? I en Dalí...
En Dalí feia molt que no sortia, també.
També, però ara avui també. A més, parlem del Teatre Museu de Figueres, en
sí?
Dalí, perquè ell va fer el seu museu en el Teatre Antic de Figueres i el que volia doncs, era un museu com un escenari teatral, no? I va construir això sobre les restes de l'antic teatre. I el que volia era com un espectacle i els maniquís que hi ha a la façana, més que decoratius, el que ell volia era que actuessin. I per això estan en diferents posicions, no? En diferents postures. I un porta àtoms...
Mira,
i
s'emprenen coses noves sempre.
L'altre representa el bussejador que ell mateix volia ser o va ser, no? Són com actors congelats en un escenari permanent. Què et sembla?
Surrealista.
Pues així mateix, no? Doncs mira, i ara anem a canviar de tema. Això, mira, m'ha fet molta curiositat.
A veure.
Saps que hi ha gent que pateix el símptoma de la por als maniquís?
Que et facin por als maniquís?
Sí.
Jo conec gent amb fòbia a les olives, vull dir que sí, m'ho crec.
Doncs sí,
és com
sí,
els pallassos, que no acabes de veure clar què passa per
això
allà.
Això és veritat,
eh?
Bueno, però és que hi ha pallassos que tenen tela,
sí,
eh? Doncs mira, sí, i saps com es diu? Es diu la vall inquietant. I això és per quan te genera aquella angoixa i aquella sensació d'incomoditat que no saps com explicar-ho. I això passa molt amb les nines també.
Amb les nines sí, les nines tenen mal rotllo algunes,
doncs
eh?
És una mica això, és el mateix.
Aquella nina de porcelana d'aquella
sí. Doncs és el mateix símptoma de les nines que dels maniquís, doncs amb uns més d'una banda o amb uns d'una altra banda. Què et sembla?
Alguna última curiositat?
Doncs jo crec que gairebé ja podríem anar cap al consultori, no?
Sí?
Sí?
Doncs som-hi.
Vinga, va.
Ara pensarem al maniquí.
Ja amb la Nina.
Doncs sempre hem de marxar passant pel consultori creatiu. Roser Martínez, a veure, quins deures ens poses avui?
Avui activarem el nostre bròquil, la nostra ment, però d'una manera que diràs què t'ha passat.
Aviam. Ai.
Mira. A veure, imagina't que tu ets un maniquí.
D'acord.
Sí? Fins aquí anem
sí.
bé, eh? Llavors, on t'agradaria estar posada, perquè estaries allà 24 hores al dia?
Però sóc conscient i tal, o sóc un maniquí objecte?
Sí, però no pots moure. Tu estàs quieta. Però ets conscient de tot el que està passant al teu voltant. Per tant, a on t'agradaria ser per observar, escoltar tot el que està passant al teu voltant? I és un exercici de dir que, de fet, això és posar-ho, és un exercici com de pensar això, però que això es fa servir molt amb estratègies de màrqueting, que és com dir, seure en una terrassa d'una cafeteria i observar la gent que passa pel voltant per fer un estudi de mercat, no? Què porten posat de roba, de què parlen, o fer enquestes, doncs bé, ser una mica, doncs, si tu fossis un maniquí, què escoltaries i què veuries, no?
Jo, per una banda, he pensat primer en altures per poder tenir allò 360 graus de...
Més visió?
Però, clar, si no em puc veure, 360 no els podré veure. Però això una, i si no, allò a peu de carrer o alguna plaça on la gent es concentri, aquestes coses, no? Allà t'enteres de tot.
Sí.
A la carnisseria, a la perruqueria, també.
Sí. És un bon lloc, també. Sí.
Doncs bé, ja. Que et facin idees al Roser Martínez Creativitat,
això,
a l'Instagram.
Que ens enviïn a Instagram a veure on volen ser, volen estar exposats de maniquís.
Home,
i
clar que sí,
escoltar,
perquè...
Escoltar i tafanejar, i que ens agrada aquestes coses.
Aquestes coses ens agraden molt, Roser.
Sí.
Fantàstic, doncs maniquís.
Vinga, ara, ens veiem a la propera.
Ai, ai, ai.
Adéu, adéu.
Són 1:15.
Serveis informatius. El Prat Ràdio.
Bona tarda, us parla Víctor Asensio. Demà dissabte...